Passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Obrim aquesta segona hora del Penedès en xarxa amb l'actualitat. Una actualitat que avui passa per conèixer el cas d'un banyarenc, tècnic en emergències sanitàries, que ha estat sancionat de feina i de sou per denunciar la realitat que està vivint el col·lectiu. Anem fins a Domenys Ràdio i saludem de nou la Lourdes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui, com bé deies, un dels sectors que també ho està passant molt malament és el dels tècnics d'emergències sanitàries. Precisament avui ens acompanya el Quique Rodríguez, ell és banyarenc, que és tècnic en emergències sanitàries, i ha resultat que va a base d'una sèrie d'accions que va fer durant la pandèmia, doncs fa un mes aproximadament va ser sancionat de treball i de sou, i volem que ens expliqui què és el que ha passat i què és el que reclama i com ha acabat en aquesta situació. Així que anem a donar-li la benvinguda. Molt bon dia, Quique, com estàs?
Molt bon dia, què tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos.
Bon dia, bon any. Tot i que el tema de bon any, no sé si dir-t'ho tal i com ha començat.
Sí, no, se me puede decir, claro que sí. Siempre va bien empezar con buenas vibraciones el año, aunque no hayamos empezado todavía con buen pie.
Comentava al principi que durant la pandèmia, una pandèmia que no hem deixat i que això ho tenim molt clar, va ser bastant reivindicativa a les xarxes socials exposant què és el que estàveu visquent vosaltres, perquè clar, els sanitaris tots, aplaudiments, un orgull, herois, esteu a peu de guerra, no? Es va vendre aquest missatge moltíssim, però la veritat és que la realitat que vivíeu vosaltres des de l'altre costat de la trinxera, seguint l'efecte aquest de guerra, era un altre molt diferent, oi?
Sí, la veritat que sí. Faré l'entrevista en castellà, Lourdes, si no t'importa, amb respecte, perquè m'ho han demanat molts companys de fora de Catalunya i així no hem de subtitular, i bueno, a mi com m'és igual, canviem l'idioma les vegades que faci falta, eh?
Cap problema.
Entonces, pues sí, la verdad que sí, que empezamos la pandemia, como mucha gente sabe, que había demasiadas dudas en el aire, todo el mundo no sabía realmente a lo que nos estábamos enfrentando, y empezamos todos igual, con procedimientos que cambiaban cada día. La verdad que nosotros teníamos más incertidumbre a la hora de afrontar el virus, porque realmente no sabíamos lo que teníamos delante y cuál era nuestro enemigo. Cuando la gente empezó a tener miedo, se tuvo que quedar obligatoriamente en casas, pues pasamos a ser como la figura, ¿no?, más heroica, ¿no?, del sistema. Pero todo era vivir como en una realidad falsa, porque la verdad que teníamos era otra. Las empresas sacaban pecho de eso, pero no nos daban las herramientas necesarias como para demostrar que realmente nosotros éramos importantes o de la misma importancia que nos estaban haciendo ver que éramos para la gente, para la sociedad. Uh-huh. Y eso se notó en nuestro día a día. Nos teníamos falta de material que venía con mala calidad. Cada empresa del transporte sanitario tenía su material. Cuando se acababa un lote, venía otro de diferente forma, de diferente calidad. Algunos eran incluso rotos porque no tenían hasta talla única y no teníamos las necesidades cubiertas que nos pedían los mismos procedimientos que enviaba el SEM. Claro, si a esto le vas sumando que a día de hoy, después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos vivido, de todas estas irregularidades, muchas denunciadas, porque una de ellas era que teníamos que venir con la ropa de trabajo y que ha tenido contacto con enfermos, teníamos que venir a lavar la casa, con el riesgo que hay, que nuestros familiares, seres queridos. Después de todo esto, que por ejemplo mi empresa en concreto, gracias a unas cautelares judiciales, ha podido o ha obedecido y está limpiándonos la ropa en ese aspecto, pues claro, nos llegamos hasta el día de hoy Por ejemplo, seguimos sin ninguna prueba, sin ningún PCR, o sea, nada. O sea, yo, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, no he tenido ninguna prueba en lo que se refiere en materias de prevención de riesgos que me haya hecho mi empresa. Todo lo que se ha podido hacer para seguridad de los míos ha sido pagándolo yo aparte, mis días de fiesta, y porque realmente estamos preocupados. Preocupados no por solo nuestra salud y la de los nuestros, es que nosotros tenemos que tratar con gente vulnerable, con pacientes que tienen enfermedades de riesgo. Lo que no podemos permitirnos es que encima nosotros, que vamos a ayudar, traigamos con nosotros la enfermedad y tenga el paciente un problema añadido. Claro. Esto, que es muy sencillo y muy coherente de explicar y de sentido común, esto las empresas lo han obviado, han intentado que miráramos para otro lado, y esto nos hemos cansado muchos de decirlo en redes sociales, que es muchas de las denuncias que yo he hecho, como han hecho otros compañeros, decir realmente que nuestra salud la han puesto en peligro las empresas del transporte sanitario. Suena muy mal, pero esta es la verdad, y la verdad y la realidad la tienen que conocer en sus casas la gente, porque no tenemos otra manera de hacerlo si no hacemos esa denuncia pública. Las denuncias que se están en los estamentos jurídicos va todo muy lento, los procesos muchas veces están más que colapsados, y realmente nosotros estamos en un punto muerto en el que ni las empresas nos están escuchando, y la administración, que eso es lo peor, y las instituciones lo que están haciendo es ser cómplices de esas negligencias y esas irregularidades. Y eso es la verdad y nuestro día a día. Y a día de hoy hay muchas cosas que se han ido solucionando, porque realmente era vergonzoso como nos estaban dejando, pero hay otras como esta que siguen sin darnos respuesta en ningún sitio. Seguimos pues pendientes de que nosotros mismos denunciemos estos hechos y sigamos una y otra vez intentando que no nos calle en la boca. Claro. En mi caso en concreto, mi empresa, como comprenderás, pues no es de agrado que alguien le diga verdades y que encima intente explicar esa realidad a la gente. Normalmente este tipo de empresas, con tantos intermediarios que ganan dinero con la salud de la gente, no están acostumbradas a que trabajadores que no negocian con la salud, sino que trabajan para mejorar la salud de la gente, que es algo muy diferente a lo que hacen las empresas del transporte sanitario, pues claro, no están acostumbrados a que este tipo de gente, pues de alguna manera desobedezcan muchos procedimientos para llegar a la gente y explicarles cuál es nuestro día a día. Y así empezó todo. Empezó una persecución de no gusta lo que yo estoy diciendo, no gusta lo que yo estoy haciendo, y ahí tenemos que buscar la manera de que se calle, porque callándome a mí, como callando a otros compañeros, muchas de las gentes que vienen con contrato de prácticas, contratos vergonzosos, pues se piensan ahora de pedir muchas veces que son derechos básicos y que debería pedirlos. Pero te lo piensas dos veces porque tu contrato es vulnerable y las empresas, si ven que protestas un poco, pues no te renuevan y ya está. Entonces, claro, están buscando siempre la manera de callar las bocas que más están hablando durante esta pandemia, como la mía.
De fet, jo perquè et segueixo molt a Facebook, però una de les altres coses que denunciàveu és el fet d'aquella pagueta, no?, que semblava una mica els llocs de la gana. Unes paraules que últimament estic repetint molt aquí a la ràdio, al Penedès en Xarxa, perquè eren com aquelles migajes, no?, que es donaven, però que vosaltres no us tenien en compte d'alguna manera, i al final no sé com ha quedat també aquest tema.
Claro, a ver, estamos nosotros pidiendo continuamente medidas de nuestro día a día, de lo que estamos padeciendo, para que realmente estemos seguros con las mejores condiciones, el mejor material, que somos la parte imprescindible, que cuando una persona tiene un problema en casa y tiene que alertar al 112 para que venga una ambulancia, el técnico en emergencia sanitaria es el primero en llegar. Esta persona tiene que ser la que está mejor cubierta, cubierta en todos los aspectos. Claro, pasamos de yo no hago nada o no me gasto un dinero en mis trabajadores, y lo que hago pues es quedar bien pues con paguitas, con limosnas, que lo único que hacen es, a nosotros no nos sirve de nada que nos des 200 o 300 euros cuando sé que mañana me los vas a quitar por otro lado, o me vas a robar por otro lado, o voy a tener la sensación de que continúo en peligro cada vez que estoy trabajando, porque o el material es insuficiente, o en algunos casos el material está bien, pero estamos viendo que el compañero no tiene lo que necesita. Cuando digo compañero, puede ser en otra parte de Cataluña, porque tenemos que pensar que aquí hay muchas empresas haciendo lo mismo, pero cada empresa tiene un criterio y cada empresa trata a sus trabajadores como le parece. Y ni el SEM que es el que debe controlar esto en la parte urgente, lo está haciendo. Está siendo cómplice también de todos estos abusos. Pero es que no solo eso, porque hablamos del servicio urgente, pero es que el no urgente, que es el más desaparecido que hay, donde el control viene por las empresas, están sobrecargando a trabajadores porque no les interesa nada más de que salgan los servicios, de que facturen, y es el interés que hay. No les importa sus trabajadores, porque somos un número. Para ellos no hay ni nombres ni apellidos detrás, es un simple número que utilizan según la conveniencia, y la conveniencia siempre es lo que da dinero. Si a mí me da dinero, yo lo utilizo, aunque ponga en peligro al trabajador, y es realmente lo que muchos denunciamos cada día.
Clar, perquè si a tu no et fan una PCR, o no et fan un cos d'antígens, no? Clar, el tema està en el que deies, que tu pots contagiar quan vagis a un domicili. I a banda, òbviament, tenint en compte la teva família i tot al voltant, no?
És que és un cas molt grave. És que, mira, una setmana antes, perquè ara, claro, estoy sancionado y estoy en casa, però una setmana antes de la sanción había un compañero que había dado positivo. Y no se le ocurrió a la empresa aislar también al compañero. Se dejó hacer con una excusa de que había un día de fiesta de por medio, cuando lo más lógico es aíslas al equipo completo que ha tenido contacto y haces las pruebas para saber si los dos están contagiados. Se dejó una persona aislada por positivo y la otra continuó trabajando dos, tres guardias, tocando pacientes vulnerables. Fuerza de insistir, los mismos compañeros y el Comité de Prevención de Riesgos, a fuerza de insistir, lo único que consiguieron es que ese trabajador, por su cuenta, se hiciera una PCR, que además salió positiva. Entonces, luego, lo que tenemos es una cagada tras cagada, como se dice en plata, uh-huh, por no asumir responsabilidades. Es un acto muy grave, porque en todo este tiempo se podía haber cortado ese contagio y no se ha hecho por irresponsabilidad de la empresa. Y eso lo hemos vivido ahora, no en marzo, que en marzo muchos pueden justificar lo injustificable, pero es que esto se está viviendo ahora, y esto hablamos de un caso concreto. En otra zona hay otras irregularidades, y como cada uno tiene unos procedimientos y unos protocolos que la empresa, digamos, lee o pone en práctica según su conveniencia, pues claro, no podemos decir que se siguen unos criterios por igual, y esa es la verdad. Y lo único que estamos haciendo es poniendo en peligro la salud en general. Uh-huh.
Perquè, Quique, durant 9, 10 mesos, 11, ja portem amb tota la pandèmia, amb onada rere onada, tu has estat molt, molt explicant el que succeïa, però suposo que hi ha un punt en el que és quan et sancionen, hi ha algun detonant o és directament a veure si calles?
Hombre, ellos buscan siempre no gastarse un dinero en nosotros, y entonces lo hacen igual para el tipo de sanciones. Lo que hacen es buscar un error tuyo o algo que ellos crean que tú no puedes justificar de tu día a día, todo muy manipulado para cogerte. Y lo que hicieron, pues es esto, estaba haciendo varios directos que hacían redes sociales en un momento de una de las guardias. En los momentos de, normalmente suele ser a la hora de la merienda, que es donde estamos en los descansos, donde estamos en el comedor tranquilos, y compañeros pues aprovechan para descansar, otros ver televisión. Pues en ese momento yo aprovechaba para hacer algunos directos en varias redes sociales, uh-huh, y acercar nuestro día a día, explicar sobre todo, visibilizar la figura del técnico en emergencias, que es muy desconocida y que hoy en día aún la gente piensa que somos los choferes de la ambulancia y que no hacemos nada más. Uh-huh. Entonces acercar un poco nuestro día a día, acercar también el tema de la pandemia, porque la gente preguntaba mucho la situación actual, y es normal, la gente tiene sus miedos, tiene sus preguntas, y yo creo que es una herramienta muy válida poder acercar nuestro día a día, tranquilizar la situación y sobre todo hacer concienciación, que la gente tenga esa responsabilidad. Y es lo que estábamos haciendo en esos directos. Digo estamos porque normalmente los hago yo, pero claro, normalmente muchos compañeros salían y me ayudaban porque están haciendo la guardia conmigo, y como es un tema muy interesante, pues muchos querían colaborar. Uh-huh. En un momento determinado, de uno de esos directos que estábamos merendando en el comedor, pues varios fragmentos fueron grabados por la dirección del sistema de emergencias médicas, del SEM. Uh-huh. Y eso, al parecer, no gustó nada parte de lo que dije o expresé en ese directo, y se lo pasaron a la empresa. La empresa buscaba algún socio para poder atrapar, digamos, de alguna manera, en este caso, para atraparme a mí, y lo que hicieron pues fue acusarme. ¿De qué me acusaban? Pues hay un cúmulo de acusaciones graves, pero todo va entorado a que estaba grabando, que estaba en ese momento sin mascarilla. Claro, estoy en el comedor, estábamos merendando, como cuando te vas al baño. O sea, hay cosas que, que son, que, claro, que encima han cogido unos fragmentos del vídeo. En todos los vídeos dejabas bien claro que es un tema de concienciación, lo que había que hacer, cómo íbamos equipados en los servicios, y todo eso lo han recortado y solo han cogido pues la parte que ha interesado, que interesaba que yo saliera en ese momento sin mascarilla, que no la gente no pudiera, que no pudiera cogerme a que estaba haciendo algo concreto, que estaba dejando mis funciones de lado para hacer el vídeo. Y bueno, ellos lo prueban, prueban acusarte gravemente, a ver si consiguen así pues callarte la boca o que te cueste, porque todo esto cuesta dinero, claro, ir a juicio cuesta un dinero. Y es como lo intentaron. La pena de todo esto es que salió perjudicada mi compañera. Tenía en ese momento, salió una compañera que la verdad lo hizo, todo lo que hizo no, es que no tiene culpa de nada, y salió perjudicada porque su contrato era de obra y servicio, tenía continuidad porque es una gran profesional, que además iba trabajando y no había ningún problema con ella, al revés, todos eran elogios, y a raíz de esto no se le dio ni tiempo para defenderse, no la renovaron y salió gravemente perjudicada. Que es esto es precisamente de lo que se quejan la gente que tiene contratos basura, que no, es que no pueden hablar, a la mínima que se ven envueltos en cualquier incidencia, aunque no tengan y sean totalmente inocentes, pues la empresa lo paga de esta manera. Es un despido en negro, como digo yo, porque no se puede demostrar. La empresa puede argumentar que simplemente no le ha renovado el servicio porque lo puede hacer, pero en realidad hay un trasfondo detrás importante, que es este. Ahora falta saber, yo me voy a callar o yo os voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, que no es más de decir las verdades, hablar de libertad de expresión y sobre todo de que hay unos derechos fundamentales que se me están intentando quitar y que es justo que yo, sobre todo por la gente que tiene esos contratos basura, que yo siga denunciando estas cosas para que intentemos entre todos los que estamos moviendo esto cambiar el futuro del sector, que es lo que intentamos. Y eso es realmente por lo que me sancionaron 30 días. Me sancionan por un fragmento de un vídeo en el que realmente, claro que se puede justificar todo. Y es lo que te digo, estamos viendo día a día, por ejemplo, fragmentos de gente que da los buenos días en el trabajo, con orgullo, como tiene que ser. Gente que se vacuna, que se hace su foto, que es algo normal y que debe seguir siendo normal. No es algo raro. Pues en este caso a mí se me señala por todo. Se me señala para porque he grabado, porque he hecho las cosas que normalmente se van haciendo cualquier profesional y que es algo normal. Pero en este caso, claro, intentan perjudicarme. No sé la manera que lo van a intentar justificar delante de un juez. Lo que queda bien claro es que yo no puedo hacerles el favor de estar callado cuando lo único que he hecho es visibilizar, concienciar e intentar respeto para nuestra profesión y llegar a la gente y explicarles realmente qué es lo que tenemos nosotros en cada empresa, qué es lo que nos falta, qué es lo que queremos, y sobre todo un reconocimiento real, no ese reconocimiento ficticio que queda muy bien, ¿no?, en televisión o en radio, ¿no?, que los aplausos y tal, pero que luego se traduce en que somos los grandes olvidados. Y la prueba está, mi empresa es una de las que se está siendo investigada por el tema de la vacunación de directivos. O sea, es que es una falta de respeto, una falta detrás de otra. Y es que nadie se avergüenza. Y lo peor de todo es que quieren eludir responsabilidades. O sea, nadie quiere responsabilizarse de esto. Y a la mínima que hay un problema, buscan a ver si el trabajador... podemos señalar al trabajador para que sea el trabajador el que tenga que dar las explicaciones. Y yo creo que ya va siendo hora de que alguien nos escuche y de alguien vea de que no podemos permitir este tipo de coacciones y de presiones.
Està clar que no t'han callat. Al contrari, ben aviat podíem seguir-te a Facebook amb diari d'una sanció. I precisament hem fet aquesta entrevista abans del dilluns, que és quan s'emetrà, perquè dilluns començaries a treballar. Et faig tres preguntes, perquè no ens queden més que quatre minutets escassos, que seria, tens advocats, estàs preparat per anar a judici, òbviament no han aconseguit la fita de callar-te, seguiràs fent el que estàs fent. Tercera, les vacunacions... ¿Os las están fent?
Pues mira, te puedo decir que no van a conseguir callarme, porque precisamente este tipo de acciones que hace la empresa es precisamente lo que yo he estado denunciando, que esto no podemos permitirlo, o sea, no se puede intentar tener una presión constante de 24 horas hacia el trabajador para hundirlo porque queremos que se calle, y esto da la razón a las personas como yo que lo denuncian diariamente. Por supuesto que estoy preparado para cualquier juicio, porque no tengo que hacer una cosa muy sencilla, que es decir la verdad, decir lo que he contado hasta ahora. El que lo va a tener más complicado son las empresas, que lo único que se van a gastar el dinero es en buscar cómo manipular o cómo convencer al juez para perjudicarme a mí. Entonces yo creo que son los que deben dormir un poco más inseguros. Yo duermo bien tranquilo porque no he hecho nada más que trasladar los principios básicos que traslado cada día a mis hijos, a llevarlos a la calle, a mi día a día, y orgulloso de mis compañeros, que son los que están en la calle dando la cara cada día. El tema de la vacunación, sí, han empezado, esporádicamente han empezado por zonas. Hay compañeros que ya están vacunados, yo todavía no. Pero bueno, de por medio está el tema de si los directivos, como algunos políticos, han aprovechado, han vuelto a hacer una gran estafa a la salud, adelantándose, saltándose procedimientos, y luego pues es lo que piden. Es bastante extraño o que tú quieras señalar a un trabajador que se ha saltado, según la empresa, procedimientos o protocolos, cuando tú te los estás saltando, que debes dar ejemplo, que eres la empresa, eres la parte vista, la parte que debe dar ejemplo. La verdad que me resulta bastante vergonzoso.
Doncs des d'aquí doncs anirem seguint aquestes notícies. Em consta que altres mitjans de comunicació t'han fet entrevistes. Jo et desitjo que vagi molt bé aquesta tornada el dilluns, que coincidirà amb aquesta entrevista, i que t'anirem seguint, que els micros del Penedès en Xarxa estan totalment oberts per tal de que informis i expliquis de primera mà com esteu visquent la situació, i molts ànims, esperem que ens vagis informant.
Muchas gracias, Lourdes. Todo lo que sea seguir sumando para contar nuestra realidad será contar de la mejor manera posible lo que hay en la calle. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
Cuida't molt, Quique. Una abraçada ben forta.
Una abraçada. Gràcies.
Què n'ha de fer ningú si estimo fills que no han nascut, que ni tan sols s'han engendrat, si estimo allò que mai o l'incorrecte.
El Quique Rodríguez, com ens explicava, no se n'ha callat ni una, i per això li dediquem aquesta cançó de Gemma Humet, Les vocals del que no dic. Amb ella arribarem a 11:15 a la segona cita amb l'actualitat en clau Penedès, i després parlem de peluts i de com es comuniquen amb nosaltres.
De l'evidència, escolta el pertorbador. Precipitant-se pels relliscos pendents d'una mudesa esclafa esquenes, d'una mudesa esclafa esquenes, d'una mudesa esclafa esquenes. Amb qui he de conversar d'allò que no
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Al punt de 11:15 us oferim un nou repàs a l'actualitat del Penedès, a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Generalitat intervé la residència Sant Antoni Abat de l'Arboç per un nou brot de Covid. 15 dels 38 residents han donat positiu. El malson del coronavirus torna a afectar la residència Sant Antoni Abat de l'Arboç. El Departament de Salut ha informat que s'ha declarat la intervenció del centre des del passat divendres, després que el passat dia 11 es detectés un brot que fins ara ha contagiat 15 residents i un treballador. També hi ha 7 contactes estrets en aïllament. La direcció i la gestió del centre serà assumida de forma provisional per la Fundació Vilaniu, que aportarà les dotacions de personal que siguin necessàries. El personal actual de la residència arbocenca quedarà sota la direcció de l'entitat. La passada primavera, la residència Sant Antoni Abat ja va patir un brot de coronavirus que va provocar diversos contagis i algunes defuncions. Durant la segona onada de la passada tardor, la Generalitat va haver d'intervenir dues residències del Baix Penedès, una de Calafell i una altra de la Bisbal. La de Calafell fins i tot es va tancar durant un temps per l'alta incidència del virus. Convocat per aquest dimarts ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, el ple s'ha convocat a 8:15 del vespre, se celebrarà de forma telemàtica i es podrà seguir per YouTube. L'ordre del dia inclou la primera modificació del pressupost del 2021 per garantir l'increment retributiu que s'aplica als treballadors de l'Ajuntament, d'acord amb el que estableix la Llei de Pressupostos de l'Estat. En el ple també es preveu aprovar una modificació d'estatuts del Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya. En el ple també es preveu procedir a la rectificació d'un error aritmètic contingut en el conveni de compra dels terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta per unanimitat en el ple del passat 17 de novembre. En l'apartat de mocions, Esquerra, Junts per Olèrdola i la regidora no adscrita, Marta Mestre, presenten una proposta per evitar la degradació dels espais agraris i forestals degut a la instal·lació de plantes fotovoltaiques i parcs eòlics a la comarca. Vinceum, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, a Vilafranca, afronta aquest 2021 una etapa cabdal en les seves obres de reforma i ampliació. Les obres de l'edifici de nova planta, que s'està erigint al solar de Calpa i Figues, continuen segons el ritme previst. Aquest 2021, Vinceum afronta una etapa cabdal en el seu projecte de reforma i ampliació, amb la mirada posada en el segon semestre del 2022, quan hauria de concloure tot el procés. Durant la roda de premsa de presentació de la memòria del 2020 i el pla d'acció del 2021, el director del Vinceum, Xavier Fornos, ha explicat que l'empresa constructora està seguint el calendari previst. Fornos apunta, però, que l'evolució dels treballs i la dotació de contingut del nou museu estaran subjectes a la disponibilitat de recursos financers. Malgrat comptar amb el compromís de l'Ajuntament de Vilafranca, el projecte és ambiciós i suposa una intervenció completa sobre els 5.000 metres quadrats que quedaran oberts al públic entre el Palau Reial, la capella i el nou edifici. I acabem explicant-vos que Sant Pere de Riudebitlles reformula el Carnaval 2021. Davant la situació epidemiològica ocasionada per la Covid-19, des de la regidoria de festes de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles s'ha iniciat un intercanvi d'idees entre la comissió i els agents implicats en la celebració del Carnestoltes. Davant la impossibilitat de realitzar activitats amb assistència de públic que puguin generar aglomeracions, s'ha creat un seguit de propostes creatives i alternatives per mantenir l'esperit de la festa i que, a la vegada, compleixin les mesures necessàries per evitar els contagis. La programació alternativa seria bàsicament online, buscant la participació del màxim de la població i la creativitat i la imaginació.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els dilluns, un cop al mes, tenim aquesta petita secció dedicada als peluts amb l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran, i avui ens retrobem després de les vacances, per tant, per primera vegada aquest 2021. Neus, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com va?
Bé, treballant, de moment, fent tot el que es pot per les mesures que hi ha, però encara anem fent.
bona part de la teva feina és a l'aire lliure, a l'exterior, per tant, en aquest sentit no t'has vist afectada.
No, en aquest sentit no. El que sí que està aturat des de aviat farà un any són les teràpies amb la gent gran. I bueno, suposem que això encara va per llarg, poder anar a les residències amb els gossos a fer visites i activitats, no?
Amb la vida que els hi donava, no?
Sí, sí, de fet amb gent sanitària que he parlat, no? Precisament ho diu, ostres, ara això seria una de les coses que més aniria perquè més sols estan, no? Però clar, de moment no es pot. Bueno, ja ho enyorem, aquesta part de la feina, la del treball amb la gent gran, però ja tornarà.
I Neus, en tots aquests mesos que ens hem replegat tant, que hem tornat molt a casa, a l'entorn més proper, a la nostra bombolla en què no hi ha tanta interacció, tanta relació, els gossos han sortit guanyant, aquells que tenien gos a casa? O van una mica destrotats perquè no saben què passa?
En algunes, això més aviat, no? En alguns aspectes han sortit guanyant, però, clar, és com una mena d'oasi, no?, temporal, perquè, clar, ells ja els hi està bé que els propietaris, que la família estigui a casa, no?, i de fet, bueno, la gent que ara teletreballa puntualment, doncs clar, el gos és més feliç, no?, si pot estar amb el seu grup. Però després, quan tothom torni a anar a l'oficina, doncs vindran més problemes. De fet, després de l'etapa més dura de confinament...
De la primera onada.
Sí, hi va haver, diguéssim que regressions en problemes de gossos, no?, que ja potser estaven més o menys enllestides, sobretot el tema de les ansietats per separació i això.
Sí, és veritat, recordo que n'havíem parlat.
N'havíem parlat, clar, perquè...
Perquè durant uns mesos vam estar molt, molt
tancats. Les 24 hores.
I després, quan ens vam anar recuperant i vam recuperar certa, només certa, normalitat, clar, els gossos es van trobar amb que...
Amb una frustració.
Allò s'acabava.
Sí, exacte, clar. Ells vindrien amb nosaltres a la butxaca
a
tot arreu.
Sí, sí, sí. Justament per ajudar-nos a comprendre'ls millor, a saber interpretar bé què els passa, què ens diuen, avui dediquem la secció a la comunicació.
Sí, sí.
Perquè no els entenem massa bé, no sabem interpretar bé el que ens diuen.
Exacte. Mira, és un tema que m'agrada parlar-lo i fer un recordatori de tant en tant, perquè realment és molt, molt important. Si tens un gos... aprendre com es comunica aquest gos. I sí que hi ha molts senyals que són coneguts universalment i a nivell social, no?, els lladrucs, els grunys...
Moure la cua.
Exacte. Però n'hi ha molts d'altres que són molt importants que no es coneixen encara. I ja fa uns anys que, bueno, que estan documentats, no?, i recollits, però encara no ha arribat a generalitzar-se a tothom qui té gos, no?
Per tant, moltes vegades es malinterpreta el que l'animal ens està intentant dir.
Es malinterpreta o directament s'ignora. Exacte.
Ni ens adonem, sí, que ens està intentant dir alguna cosa.
Exacte. Per exemple, mira, per posar-te un exemple, no? Els humans ens comuniquem, com ara estem tu i jo aquí parlant tranquil·lament, en un to, doncs això, no?, serè i això, no? Si ens enfadéssim, potser pujaríem el to de veu, ens diríem ja altres tipus de paraules més agressives, no?
Gesticularíem més.
Exacte, estaríem físicament més amb més tensió... I segurament en molts casos no cal arribar a aquest punt, no? No, amb una conversa com la que estem tenint inicial no cal, no? I després ja, després d'una discussió, ja vindrien altres coses, no? Ja vindrien, doncs, arribar a les mans o el que fos, no? O cridar... Doncs aquesta part de comunicació com la que estem tenint tu i jo ara, és la que no es coneix en els gossos, no? Diguéssim, la majoria, una gran majoria de propietaris no la coneix.
I aquesta comunicació és el 80 o el 90% de la comunicació diària, no? La habitual.
Sí, el gos d'entrada sempre intentarà dir-te les coses d'una manera serena i calmada. I en molts casos, doncs...
no ens assabentem.
Sí, com no es detecten aquests senyals, el gos, doncs clar, què ha de fer? Ha de passar a la segona esgraó, diguéssim, que és cridar una mica més. Llavors aquí ja sí que el propietari diu, ei, que aquest gos m'ha grunyit, ei, que aquest gos m'ha emborda, o... no? Llavors, abans d'arribar a aquest punt, i ja, si ens n'anéssim més enllà, doncs una mossegada, un marcatge, no? Però abans d'arribar a aquest punt, el teu gos ja t'ha dit, per activa i per passiva, alguna cosa que no li agrada, que li incomoda, i tu no li has fet ni cas, no?
Per desconeixement.
Per desconeixement, sí, sí, perquè no... són senyals subtils. Són senyals que t'hi has de fixar, però clar, si no les coneixes, no. Jo ara després recomanaré un llibre i tal per poder tenir més informació. També hi ha molts vídeos al YouTube, però clar, són això, són senyals molt subtils, innates en ells, i que de vegades les acaben inhibint, i és una llàstima.
Perquè saben que no treu cap a res, no?
Perquè saben que no funcionen.
Clar.
És com, bueno, tornant a la comparativa de les nostres converses, no? Si tu vas parlant bé, de bon rotllo, t'ignoren, no aconsegueixes mai res, al final què faràs? Cridar o, no? o parlar d'una altra manera, no? Doncs ells acaben inhibint aquest llenguatge. No vol dir que no el puguin recuperar, eh? Però, clar...
Aquestes senyals, aquest llenguatge que dius que és tan subtil, és bàsicament no verbal, no
sí.
Hi ha lladruc aquí.
No hi ha vocalitzacions, diguéssim. No, no hi ha ni cap tipus de soroll. El gos no emet cap soroll.
Clar, és veritat, i el que pensem és que quan el gos es comunica emet sorolls,
sí, sí, sí.
I és el que et fa dir, ei, què passa, no?
Exacte, o grunys, no?
Sí, sí, sí.
Que a veure que amb els lladrucs també...
Hi ha una escala, no?
Sí,
suposo.
Sí, podem parlar-ne un dia només dels lladrucs, no? Dels tipus de lladrucs que hi ha. Perquè,
és complexa.
Sí, uns són per cridar l'atenció, per aconseguir una cosa, són instrumentals, diguéssim. Si faig aquest lladruc, m'obren la porta, per exemple, no? Altres lladrucs són d'avís, altres lladrucs són d'amenaça, n'hi ha d'excitació, no? N'hi ha de diferents tipus. Però és això, no? Això es detecta ràpid i si el gos s'està comunicant amb lladrucs, sí, i tant, però...
Però hi ha un tant percent de comunicació molt important
molt
que no passa
important.
Per emetre cap so.
Exacte.
Doncs avui posem el focus en aquests senyals, en aquest llenguatge tan subtil i que no requereix de so per part del gos.
Exacte.
En què ens fixem?
O sigui, també hem de tenir en compte la finalitat d'aquest llenguatge, no? Vull dir, per què es comuniquen sempre amb aquest llenguatge tan calmat, no? Primer perquè el gos és de mena, encara que els que ens trobem a vegades pel carrer no ho semblin, no? Perquè hi ha molts altres factors que fan que acabin tenint aquestes conductes, però el gos és un animal que de mena sempre busca... la calma, la pau, i vol que tot el grup estigui bé, val? Que no hi hagi tensions. Llavors, aquests senyals que utilitzen s'anomenen senyals de calma. Val? Que, bueno, aquí, el llibre que us comentava és els senyals de calma, el lenguaje de los perros, les senyales de calma, de Turid Rugas, que és una educadora noruega que bueno, va fer... les va estudiar, les va observar i les va recollir, no? Llavors, amb aquests tipus de senyals, el que estan tota l'estona dient-se entre ells, si parlem només de quan parlen entre ells, no? És tranquil, jo no vull cap conflicte, m'estàs incomodant, apropa't més a poc, vale? Jo no et vull a tu incomodar... Llavors estan contínuament dient-se aquestes coses.
I com les diuen?
Doncs, per exemple, dos gossos que es miren... Després tot això ho podem aplicar a nosaltres, perquè a nosaltres també ens les fan, es miren directament als ulls i giren la cara subtilment, cap a una banda, cap a una altra, es tornen a mirar una mica, però tornen a girar la cara. Estan traient atenció, estan dient, ei, no em miris fixament. Si tots dos ho fan, vol dir que tots dos van...
Aquella mirada, sí. En plan desafiant, el girar...
És amenaçant.
Estàs rebaixant tensió.
Rebaixant tensió. Li estàs dient a l'altre, si un, per exemple, aguanta la mirada més, ja és un senyal més d'amenaça, l'altre si gira la cara, olor al terra també és un senyal de calma, no, allà potser en aquell moment no hi ha cap rastre, però li està comunicant a l'altre, ei, que jo no vull conflictes i tal. No? I si tots dos s'entenen molt bé, és possible que en 30 segons estiguin jugant.
I si l'interlocutor és una persona, el senyal és el mateix.
El mateix, exactament, sí. I amb altres animals, també.
Igual,
amb gats.
Amb un gat.
Per exemple, aquest és un molt clar, no? Girar la cara o t'està mirant el gos fixament i tu, per exemple, t'apropes a ell d'una manera que... Bueno, l'incomoda, no? Per ells és una amenaça apropar-te massa ràpid cap a ell, no? Doncs igual no gira la cara, però gira els ulls, aclucar una miqueta els ulls també és un senyal de calma, per això que són coses molt subtils. Després, llepar-se el morro, diguéssim, també. Treuen la llengua i no em surt la paraula en català, no? Com si tinguessin...
Llepen.
Sí, es llepen per aquí els bigotis.
Sí.
És un senyal de calma, també. I quan se senten incòmodes, ho fan. Després, aquests són com els més subtils, no? Després, els més evidents ja és girar-se, posar-se de cantó, d'esquena.
Tot el cos.
De
costat, sí. No només el cap, sinó el cos.
Exacte. Tot el cos, no? Per exemple, el mateix, doncs una trobada pel carrer, dos gossos, no? I si tots dos estan equilibrats i es comuniquen bé, probablement faran això, es giraran, començaran a olorar, no es quedaran cara a cara, faran una corba, i sempre és amb la intenció de treure atenció i de no voler-se mostrar amenaçants.
És com una declaració de bones intencions, no?
Sí, 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 totalment. I és una manera per ells molt educada de saludar-se, de dir-se hola, no? Fer tot aquest tipus de senyals. Si, per exemple, hi ha dos gossos també, no? I un és més nerviós, més jove, per exemple, i és més nerviós, i l'altre es gira una mica, l'altre continua volent interactuar massa nerviós... L'altre també el que pot fer és girar-se completament d'esquena cap al gos i asseure's, per exemple. No? És una manera de dir-li, ei, calma't, quan et calmis ja farem, no?
Anem a l'altra cara de la moneda, quan la declaració d'intencions és jo vull guerra, a mi no et posis.
Llavors ja, clar, ja començaran a fer senyals d'amenaça. Si, per exemple, tots aquests senyals, tant per part d'un gos com per part d'una persona...
Un gat.
Sí. Són ignorades, el gos ja començarà a utilitzar altre llenguatge.
Es posarà, no?, a la defensiva.
Començarà a utilitzar senyals d'amenaça. Sí, és el que deia la comparativa, no?, de com ens comuniquem nosaltres una mica. Llavors, aquests senyals d'amenaça també poden ser molt subtils o més exagerats, per exemple, aixecar una miqueta el llavi i ensenyar una dent. Això a vegades nosaltres, els nostres gossos ho fan, si es saluden o al parc, i és que ni ens adonem, perquè aixequen el llavi, l'altre ho veu, el gos, però tu ni te n'adones.
És que és molt subtil.
És molt subtil. La que és més evident són els grunys, i és fantàstic que els gossos grunyeixin, és fantàstic, perquè tothom de seguida vol inhibir aquesta comunicació de grunyir, i és un error molt gran i n'hi viu un gruny.
Això és veritat, eh? Sempre com a amo del gos tendeixes a dir-li calla.
Sí, 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 sí. Realment, quan un gos està grunyint, intentem ajudar-lo a treure'l d'aquesta situació que l'està incomodant. Si inhibim aquesta comunicació, aquesta queixa, és possible que la deixi de fer per por a la nostra reprimenda, no? I un altre dia no la faci, però directament, com allò li continua molestant, mossegui. De fet, en moltes agressions de gossos a persones, clar, quan surten a les xarxes o a les notícies, ostres, és que no... De sobte un dia el gos va atacar. Bueno, sí, clar. Va passar aquest fet, va fer molt de mal, però de sobte un dia no. A no ser que hi hagi una malaltia, un tumor, que és en el menor dels casos, no? Gratuïtament un gos no agredeix. No?
Però no hem sabut llegir totes aquestes senyals prèviament.
Exacte.
Quines altres d'aquestes senyals, d'aquest llenguatge subtil, són importants per conèixer bé el gos?
Bueno, a nivell de senyals de calma o d'amenaça, vols dir? A què et refereixes?
En general, per poder-lo llegir, entendre
sí.
Bé.
Sí, bueno... També volia fer
un
parèntesi per tot el que deia abans, no? Quan explicava els senyals de calma que fan servir els gossos, de com s'aproximen els uns als altres i tal, volia comentar, realment, si observem aquest tipus de llenguatge que tenen ells i el comparem amb el llenguatge corporal que tenim nosaltres, és totalment contrari.
Sí, no té res a veure.
No. Perquè nosaltres realment, quan ens saludem, quan ens parlem, quan ens dirigim els uns als altres...
Aguantes
vegades,
la mirada, t'aproximes... És que... Si no és de mala educació.
Exacte.
Tot el contrari.
Clar,
que ells.
Ens apropem molt, ens toquem. ara no, per les distàncies i això, però sempre ens abracem i tot això és contrari a
la seva forma de relacionar-se.
Educadament, sí.
I clar, com que tendim a humanitzar els gossos, no llegim bé, sinó coneixem que el seu llenguatge és oposat al nostre.
És oposat, i llavors aquí, clar, el gos al final el posem en unes situacions que acaba sent reactiu. Pot tornar-se reactiu, perquè l'estem contínuament posant en unes situacions d'incomoditat. No?
El que et plantejava, algun altre senyal, indici que ens serveixi per conèixer-lo bé, per entendre què ens està demanant?
Sí, el que em trobo moltes vegades, per exemple, no? en gossos que acaben tenint conductes reactives, no? Cap a gossos o persones. El tema de la mirada, no? Que també està molt relacionat amb el que he dit abans dels senyals d'amenaça. Si tenim un gos que va pel carrer i es queda mirant fixament algun estímul, ja pot mostrar una incomoditat i una por. Perquè un gos que, no ho sé, a un patinet, per exemple, no? O un nen, o un altre gos, si se'l mira massa fixament tota l'estona i amb tensió, perquè també hem de llegir una miqueta també la resta del cos, si està relaxat, si està així com a vegades que sembla que estiguin com ballant, no? Pot ser que estigui a bones, però si està tens i amb la mirada fixa, ja hauríem d'actuar amb aquesta mirada fixa, no? No esperar que el gos es vagi, diguéssim, carregant fins que al final esclata, no? Que, bueno, una de les maneres com treballo és intentar, doncs, distreure'l amb algun premi o intentar treure ferro a aquella situació. Però la mirada fixa, per exemple, doncs pot ser un senyal de ei, el gos no està gens còmode, el gos està... té una por, necessita controlar allò perquè li fa por.
Hi ha un estrès.
Exacte. Aquesta seria una... Bueno, després hi ha les més evidents, no? Els grunys més exagerats, els lladrucs... les típiques mossegadetes aquestes de pinçadeta, bueno, tot això ja és quan ja no, s'han quedat, diguéssim, sense altres recursos.
I aquestes són més fàcils d'interpretar.
Sí, i tant. Aquestes es veuen a la legua.
Neus Bertran, com sempre, moltes gràcies per ajudar-nos amb els peluts. Avui parlant, posant el focus en com es comuniquen ells, tan diferent a com ho fem els humans, l'antítesi, i d'aquesta manera doncs, els podrem conèixer i ajudar molt millor. És un plaer, ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Exactament. Adéu-siau. Gràcies, adéu. Who let the dogs out?
Neus, va per tu i pels teus peluts, aquesta cançó guanyadora d'un Grammy el 2001, Who Let the Dogs Out, qui ha deixat els gossos sortir. Són Bahamen, amb ells arribem a les 11. Notícies i seguim feinejant en filosofia.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.